Hola, em dic Aladín. Avui a l'Institut Vilabesó ens acompanya el periodista Adrià Bas. Actualment és guionista dels programes de preguntes freqüents que s'emeten directes els dissabtes a TV3 a la nit.
Tot i això, la seva llarga trajectòria com a periodista l'ha fet a Catalunya Ràdio, el programa Solidaris, on va ser-ne subdirector durant 8 anys i el presentador durant 2 temporades.
Molt bon dia, Adrià.
Què tal? Bon dia, com esteu? Gràcies per convidar-me.
T'has volgut dedicar sempre al periodisme?
De fet, he de dir que sempre m'havia volgut dedicar a la ràdio. A la ràdio s'hi poden fer moltes coses. Es pot ser periodista, presentador, es pot ser guionista, es pot ser productor o productora, es pot ser tècnic. De fet, la ràdio és el que a mi realment m'atrapava i és el que jo vaig començar a fer quan tenia més o menys la vostra edat. A partir dels 15-16 anys, jo vaig començar a col·laborar amb una emissora municipal, la de Cardedeu, que és el lloc on vaig néixer. Després vaig estar a Llinars, que és molt a prop d'aquí, i a partir d'aquí vaig anar trobant el meu espai. Després vaig estudiar comunicació audiovisual, que és una branca del periodisme, és a dir, en les facultats de comunicació hi sol haver la gent que fa periodisme, la gent que fa comunicació audiovisual, hi ha anys que són comuns, són els mateixos, però després hi ha una especialització, i això em va obrir les portes a una emissora gran i professional com és Catalunya Ràdio. Per tant, no sé si he acabat sent periodista mig per casualitat, però el que tenia molt clar és que el que jo volia fer era ràdio.
Tens pensat en un futur dedicar-s'hi a una altra cosa?
Ja ho faig ara. Jo comparteixo la meva feina de periodista i la meva feina a la ràdio i a la televisió amb una altra feina que no té res a veure absolutament amb el món de la comunicació, però que és una empresa de la meva família en la que jo he de donar un cop de mà. Per tant, sí que ja fa molts anys que jo parteixo la meva jornada en matins a l'empresa familiar i les tardes a la ràdio i a la tele, i així em passa que treballo 7 dies la setmana pràcticament. Treballo de dilluns a dissabte i només em queda mig diumenge, com aquell qui diu, per descansar, però estic molt content i molt satisfet a la meva edat del que faig, de la meva feina. Soc de les persones que considera que està treballant en allò que li agrada i, per tant, em sento satisfet.
Quines qualitats creus que s'han de tindre per ser periodista?
D'entrada, s'ha de ser molt curiós. Ho has de voler preguntar tot. No t'encansis mai de fer preguntes, i si una cosa no l'has entesa, torna-la a preguntar d'una altra manera, però torna a fer la pregunta. Això és el que et portarà a voler saber què passa al món i al mateix temps explicar-ho, que això és el que fan els periodistes, explicar què passa al món amb una òptica, amb una determinada visió, i aquesta penso que és la qualitat principal. Després, no callar mai. Si algú de vosaltres és molt xerraire, sapigueu que és una de les qualitats per poder dedicar-se a la ràdio.
Què t'ha portat ser periodista?
Doncs això que us deia, gairebé una casualitat. És l'amor per la ràdio el que va fer que jo m'involucrés en una emissora municipal ara fa uns quants anys, més dels que vosaltres teniu. L'amor per la ràdio m'ha obert un ventall d'opcions que jo no tenia contemplades al començament. Mireu, jo ara treballo a TV3, en un programa que es diu Preguntes Freqüents. És un programa que es fa en directe, que es fa en un plató, és un programa que ha resultat tenir molta audiència, en el que ara fa un any, una mica més d'un any, compartíem feina amb l'Alba, per exemple. Jo no hauria dit mai que em dedicaria o que avui estaria treballant en un programa com aquest a TV3, perquè jo sempre havia estat a la ràdio. Per tant, la ràdio m'ha obert moltes altres possibilitats que jo no contemplava. I això val per la ràdio, però val per qualsevol altra opció, per qualsevol altra feina o qualsevol altra vocació que tingueu. Vosaltres penseu en allò que us agradaria ser i sapigueu que si mai hi arribeu, allò és simplement la porta, és la passarel·la a qualsevol altra cosa. Al final, quan vosaltres feu balanç de la vostra vida, us n'adonareu que volent arribar a un lloc, heu acabat arribant a un altre. I això us passarà amb tot, no només amb la ràdio i amb la tele. Per tant, no sé si jo ara estic fent allò que m'havia plantejat quan tenia la vostra edat, però sí que sé que estic molt satisfet del que estic fent.
Ser periodista té inconvenients?
Molts, moltíssims. D'entrada se me n'acuden molts que estan relacionats probablement amb les preguntes que em fareu després a l'altre grup de la classe. Hi ha països on ser periodista et costa la vida. A Guatemala, a Mèxic, a Colòmbia. Per tenir un micròfon a les mans com aquest que tinc al davant, hi ha gent que ha mort, que l'han assassinada, perquè està explicant coses que hi ha una determinada gent poderosa, càrtels criminals, polítics corruptes, que no ho veuen bé i que assassinen periodistes. Moltes vegades es parla, no sé si ho heu sentit mai, hi ha una expressió que vol dir matar el missatger, que significa, i en aquest cas d'aquests periodistes de Llatinoamèrica és literal, que en comptes de solucionar un problema, hi ha gent que es dedica a assassinar, literalment, a les persones que simplement ho expliquen, quan aquestes persones no són ni la causa ni el problema, simplement han explicat allò que han vist per denunciar-ho. Per tant, aquest és un dels principals inconvenients del periodisme. És una professió molt incòmoda a molts països del món perquè molesta a la gent que mana i a la gent que és poderosa. Aquí, inconvenients aquí, hi ha un altre inconvenient, que és una professió molt mal pagada, és una professió que està molt precaritzada. Qui treballa en una ràdio i en una televisió o en un diari o en una pàgina web ha d'assumir segurament o ha d'acceptar que moltes vegades farà feina sense guanyar un duro, ho farà per allò de mira, si faig això i accepto aquesta feina així em situaré, així em col·locaré, així aquella persona que ara me l'ofereix, si li faig bé l'any que ve me n'oferirà un altre i ja me la pagarà, així em contractaran. Aquest és un problema de la nostra professió, la precarització, perquè la indústria de la comunicació en aquest país està molt precaritzada. Després, sóc incapaç de veure més d'inconvenients. Aquests dos ja són prou grans i són prou greus, sobretot. Però, com us deia abans, és una feina que a mi m'agrada molt, que m'apassiona i per tant hi veig pocs d'inconvenients. Bé, una altra. No, perdona. Heu de tenir molt muntat, molt estructurat i molt clar el vostre esquema familiar i el vostre esquema d'horaris, perquè és una professió que requereix moltes hores, que requereix estar disponible, com els metges. Passen, les coses passen quan menys te les esperes, per tant, tu has d'estar de guàrdia. Tu has d'estar disponible per quan passi el que passi, anar-ho a cobrir o aixecar un telèfon o agafar el cotxe, i això no tothom està disposat a acceptar-ho, perquè tu et cases, tens fills, la parella et reclama més temps, lògicament, els fills et reclamen més temps, i clar, no sempre és fàcil, però vosaltres això encara us queda molt lluny.
Si poguessis escollir a què dedicar-se, tornaries a ser periodista?
Home, passats els anys et diria que hi ha moltes coses a les que m'hauria agradat dedicar-me. En el meu cas personal, m'hauria agradat molt dedicar-me a la indústria del turisme, a les companyies aèries, als hotels. Són coses que m'agraden. També m'hauria agradat ser diplomàtic. Avui sentia a la ràdio, quan m'he llevat, ara us faré preguntes jo a vosaltres, per cert, però quan jo m'he llevat, el primer que faig és posar la ràdio. I avui sentia que hi ha una sèrie de professions que a Catalunya no tenen tanta tirada, i una d'elles és diplomàtic, és poder ser cònsol o ambaixador representant d'un país en un altre. No ve en el cas el perquè de Catalunya no en surten tants de diplomàtics, però per respondre a la teva pregunta, a mi m'hauria agradat ser-ne, per exemple. El que no sé és si hauria tingut les capacitats. Una cosa és que t'agradi i una altra cosa és que en siguis capaç. Llavors, si jo tornés a néixer, sóc incapaç de dir a què em dedicaria.
Com es viu la ràdio des de dins?
Com es viu la ràdio des de dins? Per mi, després de gairebé 17 anys treballant a Catalunya Ràdio, és el lloc on jo he fet la meva família de veritat. Quan tu creixes a casa teva, vas a l'escola, fas els amics de l'escola, arriba un punt que tu fas un canvi, que te'n vas a la facultat o te'n vas a fer uns estudis superiors i allà et canvia la vida, comences a conèixer gent nova, comences a ser tu mateix, ja no depens tant dels pares, no en el sentit econòmic, sinó en el sentit de que tu et formes la teva pròpia personalitat, i en allà fas gent nova. Doncs això mateix em va passar a mi a la ràdio. Jo vaig arribar a Catalunya Ràdio amb 21 anys i a partir de llavors, fins al dia que en vaig marxar, vaig construir un grup de gent amb qui jo ara no m'imagino la vida sense. I per mi aquesta és la part més personal. Què m'emporto de la ràdio? Com es viu la professió des de dintre? Doncs tens dies molt divertits, que t'ho passes molt bé, tens atacs de riure davant del micròfon, tens dies que estàs molt nerviós perquè tens una notícia al davant que és molt delicada i que estàs patint per veure com l'explicaràs, que l'expliquis d'una manera veraç, que l'expliquis d'una manera clara i entenedora i que al mateix temps siguis plural i no et decantis més per una banda o per l'altra quan l'estiguis explicant. Davant de situacions així, és una feina que, home, requereix que hi posis tota la teva atenció, n'hi has de posar 6 de sentits, i si en tens 7 o 8, millor. Per tant, és una feina que es viu molt bé des de dintre. Jo la disfruto molt.
Què és el que t'agrada i el que menys t'agrada?
De la ràdio. Sí. M'agraden molt els estudis, és a dir, entrar a un estudi de ràdio té com una energia que és molt... A mi encara ara, després de molts anys de seure'm davant d'un micròfon, encara hi ha coses que m'imposen, com és entrar a l'estudi, tancar aquella porta gruixuda que pesa gairebé 300 quilos perquè no hi passi el soroll, i asseure't en aquella cadira, posar-te uns cascos, mirar a través del vidre el teu tècnic i fer-li un senyal per dir ara. Aquell ara és l'arrencada de tota l'adrenalina que vindrà al darrere. Això és una de les coses que més m'agrada. Coses que no m'agraden, com en totes les feines, perquè això no és exclusiu de la ràdio, els gelos, les males actituds dels companys o dels convidats quan n'hi ha, les presses que a vegades et fan actuar malament o diferent de com voldries, i vaja, poques coses més.
Quan estàs gravant, la vergonya se te'n va?
Jo he passat vergonya fins fa molt pocs anys, i mira que fa anys que m'hi dedico. A vegades la vergonya és més per qui tens al davant, que t'està mirant, que no pas per tu mateix. Jo recordo asseure'm davant d'un micròfon, que no era la primera vegada, ni la segona, ni la tercera. És a dir, que una certa experiència jo ja hi tenia, i una vegada em van convidar a fer de tertulià en un programa que es feia a Catalunya Ràdio, i el presentava una persona que en aquell moment era nova a l'emissora, però ja era una periodista molt coneguda. I a mi em va imposar moltíssim. Aquella hora la vaig passar fatal, no sabeu com vaig suar. Però després em vaig adonar per què. No em feia vergonya el micròfon. Tampoc no patia per la gent que m'estigués escoltant, perquè com que jo no els veia la cara, que és una de les avantatges de la ràdio, tu parles aquí mirant l'escuma i tu no saps que aquí al darrere hi ha milers, milers i milers de persones, però com que no els hi veus la cara, doncs no pateixes. Però si tens assegut algú al davant que t'està mirant amb els ulls clavant-te, llavors sí. I aquell dia vaig passar molta vergonya amb aquella periodista. Per tant, sí, n'he passat de vergonya i en segueixo passant. Ara t'he de dir que passar nervis és bo. És a dir, el dia que deixeu d'estar nerviosos, aquell dia és que us ha passat alguna cosa i no gaire bona. Vull dir, no us deixeu anar. Sempre s'ha de tenir una mica de nervis, que són els que et fan controlar la situació. Jo avui venia de Barcelona, sabent que us venia a veure vosaltres, i venia nerviós. I no em fa cap vergonya reconèixer-ho, perquè no sabia què em trobaria, perquè jo no sóc professor, perquè jo no estic mai davant d'un grup com vosaltres. I, per tant, normalitzes aquests nervis, els dones com per ben empleats. Està bé estar nerviós.
Què tipus de periodista ets?
Hòstia, no ho sé. Això no m'ho puc dir jo mateix, com tantes altres coses de la vida no te les pots dir tu mateix. Mira, no sé si vosaltres l'heu sentida mai, és una frase molt trillada, molt trillada. La fem servir tots. Hi ha un referent en el periodisme que és Richard Kapuscinski. Kapuscinski sempre havia dit que per ser periodista s'ha de ser bona persona, però és que ser bona persona se n'ha de ser sempre i en tots els contextos, no només en el periodisme. Per tant, a mi m'agrada dir que sóc bona persona. A mi sempre m'agrada tractar la gent com m'agrada que la gent em tractin a mi. Sempre he estat una persona molt predisposada a ajudar tothom, i això m'ha ajudat en la professió, perquè ha fet que la gent que em veu a mi em vegi amb bons ulls i sempre m'hagin ajudat. Jo he rebut molta ajuda de la gent. No sé si tanta com la que jo he ofert, però m'he sentit sempre molt compensat. Per tant, és una de les qualitats que jo ara us puc transmetre a vosaltres de la meva feina, però de la meva vol dir de la de l'Adrià. Hi haurà periodistes que això no us ho explicaran perquè no ho consideraran. Jo ho tinc en compte perquè ho tinc en compte en tots els aspectes de la meva vida.
Pots compaginar la vida personal amb la feina?
La meva sí. Jo no tinc parella, visc sol i per tant tot el meu horari va destinat als meus compromisos familiars. També tinc vida social, perquè a més una de les avantatges d'aquesta feina, almenys de la meva, o de com jo he conduït la meva, vull dir, és que tinc, molt sovint tinc moltes coses que em fan veure els amics, sopars, estrenes de teatre, de cinema, hi ha mil coses que a mi em complementen molt, és a dir, són accions que venen derivades de la feina, però que enriqueixen la meva vida personal. Per tant, en el meu cas estic molt satisfet. Però la gent que té família, que té fills, que els ha d'anar a buscar a l'escola i tot plegat, sé que és una feina tan absorbent, com us deia abans, que, home, s'han de fer molts esforços per compaginar la vida familiar i la vida professional.
Et planteges tenir una família en un futur?
I tant, només faltaria. Sí, home, sí. Que no la tingui ara no vol dir que no la vulgui. Quan arribi, arribarà. Per tant, quan passi, hauré de veure com compenso. Al final, el rellotge té 24 hores per tots. I les 24 hores han de donar pel que han de donar. Si en algun moment de la meva vida, les meves prioritats o les meves circumstàncies canvia, doncs jo també hauré de canviar com afronto la vida professional de la personal. Ja t'ho diré. Hi ha una cosa molt interessant en ràdio i tele, que és tornar a fer entrevistes al cap d'un temps a la mateixa persona i recordar allò que et van dir un dia i d'aquí 10 anys tornar-ho a fer per veure com ha canviat la vida. Per tant, si voleu, d'aquí un temps ens tornem a trobar qualsevol dia, que ja sereu grans, que ja estareu treballant i que estareu acabant els estudis, alguns de vosaltres, suposo, i podem tornar a repetir aquesta experiència.
Quantes hores treballes més o menys al dia?
Ja ni ho sé, tampoc. L'Alba pot certificar que unes quantes. He arribat a treballar de matinades, vull dir, havent començat a les 10 del matí, sortir de la ràdio a les 4 de la matinada. I això són moltes hores, i això ho he fet molts anys. Ara no, ara tinc un horari una mica més còmode, més flexible, i que per tant em permet viure la professió d'una manera diferent. Però penseu que és una feina en la que s'ha de treballar moltíssim.
Has entrevistat algú fora d'aquest país, d'Espanya?
I tant, també molts. Amb els Solidaris, que és el programa que jo presentava a Catalunya Ràdio, fèiem periòdicament viatges. Anàvem a diversos països, vam estar a l'Àfrica, a Llatinoamèrica, vam estar a Estrasburg, al Parlament Europeu, i en aquests viatges nosaltres anàvem a fer programes en directe i gravats, i llavors allà entrevistàvem a moltíssima gent. Gent amb títols molt importants, com per exemple gent que ha guanyat el Premi Nobel de la Pau, però també gent que viuen en un poblat de Burkina Faso, que és un país de l'Àfrica, amb una cabana feta de palla i de fang, i que dediquen 5 hores al dia amb una garrafa d'aigua a caminar per anar a buscar una mica d'aigua a la font. Per tant, he entrevistat gent molt diversa.
I per dins del plató, has entrevistat algun famós?
També uns quants. Actualment al Fax, una de les coses que a mi m'agrada del programa és que tenim actuacions musicals. Per tant, penseu en qualsevol dels grups de moda del país en aquests moments. Digueu-m'ho vosaltres, quins grups us agraden?
Anuel Bebecita.
Qui?
Anuel.
Anuel. És un cantant, bé, no passa res. Vai, aquest no el conec. Us agrada el trap, pel que veig, eh? Sabeu qui és el Lil Dami?
Sí.
Sí? El Lil Dami és un cantant de trap de Sabadell que vindrà al Fax d'aquí 3 setmanes o 4, més o menys. Per tant, el podré entrevistar. Sabeu qui són els Charango?
Sí.
Sí? Doncs l'Alba i jo som molt amics dels Charango i els hem tingut als programes de ràdio i de tele moltes vegades i per tant els hem entrevistat. Sabeu qui és?
Els Catarres.
Els Catarres també, sí, però ara estava pensant en altra gent. Pensava en actors. Sabeu qui és el Willy Toledo?
No.
No?
No.
Bé, no passa res, és un actor que quan obre la boca, escolta, les seves entrevistes s'amortitzen i duren temps. Llavors, també l'hem entrevistat. No sé, qualsevol gent que pugueu pensar. Fa molt de temps que anem darrere la Rosalía. Però clar, ara ja és molt difícil de tenir-la. Perquè ara ja està en un nivell molt internacional. Però qui sap si abans de l'estiu podrem tenir l'ocasió. Per tant, sí, famosos n'hem entrevistat uns quants.
Els periodistes, de vegades us inventeu o rebusqueu més les preguntes?
Si parles de preguntes, les preguntes evidentment s'inventen en el sentit que les crees, tu les penses, i és veritat que hi ha gent que rebusca molt. Hi ha gent que quan et fa la pregunta no tens més espai que contestar sí o no, perquè ja t'ho han dit tot amb la pregunta. El millor són les preguntes curtes i directes, o almenys aquelles que avui en dia tenen més tirada. La pregunta no és ni tòxica, la pregunta no és capciosa, bé, pot ser capciosa, però tens dret a fer-la. Tu pots fer totes les preguntes que vulguis, amb educació, sense trencar una certa norma de convivència o sense agredir amb la pregunta la persona que tens al davant, però ho pots preguntar tot. Llavors, la persona a qui li preguntes és lliure de contestar-te el que vulgui. Però sí, hi ha gent que fa les preguntes massa rebuscades.
Però mentiu o inventeu?
Mentir o inventar... És que a mi m'agradaria dir-te que no. Però hi ha gent que ho fa. Hi ha gent que ho fa. Hi ha gent que exagera. És a dir, jo ja veig per on va la pregunta, Entenc el matís. No es tracta de ni de inventar ni d'enganyar amb la pregunta. El que tu vols dir és que hi ha mitjans que amb els seus punts de vista, no només amb les preguntes, sinó amb les opinions que expressen els mitjans, sí que estan decantant l'opinió pública cap a una banda o cap a l'altra. I això moltes vegades depèn de qui mana en aquest mitjà, de quina teoria política defensa, de qui li posa els diners, depèn de molt d'això moltes vegades. Una mateixa notícia, si agafeu ara qualsevol notícia que hagi pogut sortir avui al diari, busqueu-la als diferents diaris. Té un significat. Si un diari l'explica cap al color blanc, si l'altre diari l'explica cap al color negre, com fins i tot té un significat si un diari ni tal sols en parla, si no la menciona, o si posa la notícia a la portada. Tot això té significats. Sobretot es veuen en els diaris, també es veu a les ràdios i a les teles, però les diaris es veu molt perquè és palpable, tu pots tenir el diari a les mans i passes i dius, hòstia, aquesta notícia, perdoneu, aquesta notícia li han dedicat mitja pàgina sencera o un requadret així petit per, mira, per dir que ho han dit, que com a mínim ho han mencionat. Per tant, en això hi ha intenció, sí que hi ha intenció. No és ni dolent ni deixa de ser-ho, és normal. Vosaltres, en aquest grup, quants sou? 15, 16? Vosaltres deveu tenir opinions diverses. Segurament no tots penseu igual i per tant, a l'hora de compartir-ho, expliqueu les coses diferent. Doncs això passa també en els mitjans de comunicació, que és evident que no ens agraden, però hem d'acceptar que hi són.
I alguna vegada t'has vist obligat a parlar d'alguna cosa de la que no estàs d'acord?
A mi m'ha passat poques vegades, però hi ha gent que sí. A mi m'ha passat poques vegades perquè jo no he estat mai al capdavant de programes, o sigui, jo no he presentat ni dirigit mai un programa molt gros, molt gros, d'aquests que tothom està pendent, i per tant no m'he trobat mai amb haver de donar... aquella sensació de ojo, cuidado, com ho dius això. Això no m'hi he trobat mai, però sí, hi ha companys que sí. Jo encara crec que si mai em fessin dir una cosa que jo no vull, tindria un mínim de valor per com a mínim fer-li arribar al meu director que jo allò no ho vull dir o allò no ho vull fer perquè va en contra de la meva, de la meva consciència personal. Sé que estem vius, noto la força, poso atenció, tu no posis nerviosa. Pot ser petit, pot ser molt grossa, en cada racó, en cada cosa.
L'Adrià Bas, a banda de ser un expert periodista, és un gran coneixedor de la cooperació, de la pau, els drets humans i la justícia en els moviments socials.
Bas també ha estat ponent i presentador de desenes d'actes relacionats amb el desenvolupament social i un activista dels drets humans. És com el primer glob de birra fresca una nit d'estiu.
Jugant al matxero és el que em fa sentir viu. Quina és la teva opinió sobre la guerra al món?
Mare de Déu, l'opinió és que no n'hi hauria d'haver. El drama és que n'hi ha i sempre n'hi haurà. Les guerres abans eren de trinxera, eren... Bé, fa molts segles les guerres eren com les de Juego de Tronos. A hòsties, literalment. Ara les guerres tenen un component més d'intel·ligència. Fins i tot hi pot haver una guerra sense que es vegi. La pateixes des del punt de vista econòmic, és a dir, sumir un país en una crisi econòmica molt gran és una manera de provocar-li una guerra, o sigui, d'atacar-lo. I llavors hi ha altres guerres, com la de Síria, per exemple, que implica doncs, avions, bombardejos, armes químiques, i que sobretot tenen molt a veure amb els governs. Qui et digui que vull la pau al món, sí, això ho volem tots, sí, és un desig que voldríem tots, però hem d'assumir i hem d'entendre que això no serà mai així, que de guerres n'hi haurà sempre. Les econòmiques, com us deia, les bèl·liques, les d'armament... En fi...
Què hi creus dels països que no deixen entrar refugiats al seu país?
Què en penso? Que s'estan creant ells mateixos un gran problema. Un problema de xenofòbia, un problema de racisme, un problema que no podran evitar d'altra banda, perquè immigració n'hi ha a tot arreu. A tot arreu. A l'Àfrica, que hi ha països que tenen els problemes que tenen, també tenen immigració dels països del costat, perquè sempre n'hi ha un que està pitjor que tu. Per tant, la gent ve a buscar-se la vida. Això ha passat sempre, des del principi de la història. Els pobles, les comunitats humanes són mòbils. Per tant, que hi hagi països que vulguin frenar-ho d'una manera tan dràstica, no em fa pensar res més en que allò és un niu de grups d'ultradreta, de grups feixistes, de grups racistes, i això crea problemes després a dins del propi país. És que no faran altra cosa. Tancaran la frontera i el problema el tindran a dins, igualment.
Creus que el canvi climàtic extingirà la raça humana?
Evidentment que sí, el que no sé dir-te és quan. La Terra ha viscut desenes de milions d'anys amb diferents cicles de contaminació. És evident que des que hi ha la intervenció de l'home aquesta contaminació és molt més llarga, molt més perllongada i molt més invasiva, i per tant això ens afectarà moltíssim. El que no et sé dir si acabarà extingint tota la raça humana, no ho sé. I tampoc no sé si nosaltres ho veurem, no ho sé. Jo segur que no, vosaltres tampoc no ho crec, tampoc no ho crec. Altra cosa és que haurem d'acostumar-nos a noves condicions climàtiques, a l'augment de la temperatura, a que canviï el nivell del mar, en què hi hagi pobles que quedin inundats. Mireu, hi ha una illa al Pacífic, hi ha un país que, si no m'equivoco, és Nauru, o Sri Lanka mateix, que són països molt plans, que no tenen pràcticament muntanya. Són illes, són illots, grans, petits, però són illes. Doncs ja s'estan inundant. Hi ha ara, des de fa un temps, el concepte de refugiat climàtic, que és aquella persona que ha hagut de deixar casa seva perquè a casa seva ha canviat tant el clima que s'ha fet insuportable per viure. En molts casos perquè s'han inundat terres on abans hi vivien, o perquè hi ha hagut més terratrèmols, o perquè hi ha hagut més huracans, i per tant demanen anar a viure a altres països on el clima és una mica millor. Per tant, sí, estem veient canvis. El que jo no crec és que de moment veiem l'extinció de la raça humana, però penseu que jo no sóc científic, és a dir, això que us acabo de dir ara és una resposta d'aquelles que molts entrevistats acaben fent quan et veus obligat a contestar alguna cosa, però tu realment no en tens ni idea, no ho saps. Això us passarà, si seguiu. Si algú de vosaltres dedica al periodisme, que s'hi acostumi. Tu faràs una pregunta esperant una resposta i després el convidat et contestarà el que li doni la gana. Fins i tot, res a veure amb el que li has preguntat. Per tant, jo no et sé dir si s'extingirà la raça humana perquè no en sóc expert, gràcies o degut al canvi climàtic, però veig canvis.
Va sortir el 8 de març al carrer, això va ajudar les dones.
El dia 8 de març, que era divendres, era... Sí, és el dia que preparem el FAQs, el programa de TV3 en el que jo treballo, el Preguntes Freqüents. L'equip del FAQs ens vam dividir, una part van anar a la Mani i l'altra part ens vam quedar preparant el programa de l'endemà en el que precisament parlàvem dels drets de les dones i de la igualtat. Per tant, en certa manera treballàvem també per la causa. Si jo no hagués treballat aquell dia, hi hagués anat. L'any passat la manifestació va ser un dijous, cosa que a mi... i amb companys meus ens va permetre poder-hi anar.
Ara que parles del FAQs, qui t'agradaria que vingués al programa?
Ens agradaria a molta gent. Sobretot ens agradaria poder tenir a plató a qualsevol dels polítics que ara són a la presó o que són a l'exili. Ens agradaria molt que poguessin venir perquè voldria dir que han sortit o que han pogut tornar a casa. Després, per il·lusió, home... sempre fa gràcia que pugui venir un actor o un cantant d'aquests que a tu t'agraden, o un polític molt respectat. Una persona que a mi personalment m'agradaria tenir al plató, Barack Obama, estaria molt bé, però és veritat que un president dels Estats Units, encara que ja no ho sigui, sinó que sigui un expresident, difícilment es prodiga pels platós de televisió, has d'anar tu a entrevistar-los. Normalment aquesta gent molt, 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 molt important, si els vols entrevistar i ho aconsegueixes, et diuen que vagis tu a buscar-los.
Has fet alguna gran amistat amb algun refugiat?
Sí. Amistats que no he pogut continuar amb el temps perquè estan vivint fora, però n'he conegut molts. I l'Alba i jo en coneixem un parell que sobretot a l'Alba, però que en el meu cas doncs, són gent a qui per qui tenim molt d'afecte i molta estima. Són dos germans de Síria que van fugir de la guerra amb els seus pares, que van passar pels camps de refugiats de Grècia i que ara, per sort, són a Alemanya. I que ara fa un any, el mes de maig, farà un any, van poder venir a Catalunya al Clàunia, que és el festival que munten els Charango a Sant Joan de les Abadeses.
Quina és la pitjor guerra per tu actualment?
Per mi la pitjor guerra és aquella que existeixi a qualsevol lloc del món i de la que no en parli ningú. En periodisme, i especialment en el periodisme de drets humans, parlem sobretot de les crisis silenciades. Les crisis silenciades són aquelles que existeixen, que són molt greus, però de les que ningú parla, que no surten als diaris, que no surten a la tele. A l'Àfrica, que hi ha guerra a molts països, n'hi ha que fa temps que no ens sentim parlar, que no ens expliquen. I són guerres igual, i pels que les pateixen són igual de greus que la guerra de Síria, que probablement és de les més conegudes en aquest moment, o el conflicte entre Israel i Palestina, que són molt coneguts perquè fa molts anys que duren. Però vaja, la República Centreafricana, el Txad, Eritrea, el Congo, hi ha molts llocs on, a Sudan del Sud, hi ha molts llocs on hi ha guerres. Per tant, la pitjor guerra és aquella de la que ningú té constància però que existeix.
Què opines sobre el racisme i la immigració?
Opino que la persona que sigui racista és perquè té por. Por de que vingui algú altre i el posi en perill. La por, quan la tens d'una manera natural, és un instint que tots tenim i que per tant és lògic, és lícit i no té problema, però quan aquesta por la sistematitzes i la converteixes en una ideologia política o en un corrent, aquí tenim el problema. Aquí tenim el problema. El racisme... Ostres, jo no sé, vosaltres aquí a l'institut deveu tenir companys que o bé han nascut fora vull dir lluny, no haver nascut a Jaén, sinó haver nascut a l'altra punta del món, o si no ells, els seus pares. I segurament us haureu adonat que passat el temps, quan agafes confiança en aquella persona, la veus com una persona igual. Per tant, allò és la prova de que el racisme, si es treballa, no serveix de res, no existeix.
Quin és el major nombre de refugiats i desplaçats en la Segona Guerra Mundial?
Apa, aquí... Jo no venia preparat per un examen. No ho recordo gens, però l'ACNUR parlava d'aquesta onada última de refugi que hi va haver derivada de la guerra de Síria com la onada d'expansió, l'èxode. Èxode vol dir quan tu surts de casa teva obligat. L'èxode més gran després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, la guerra de Síria n'ha fet més que la Segona Guerra Mundial a Europa. I estàvem parlant de... Ara no em vull equivocar, és quan jo m'equivoco, però tiraré una xifra que jo diria que eren 90 i tants milions de persones desplaçades, tant exteriors com internes, al món l'any passat. Són xifres de l'any passat, 96, crec. Però això és molt fàcil, quan algú s'enganxi fent-vos una pregunta de xifres, feu servir internet. No és... Contrasteu les dades, és a dir, no mireu a internet i agafeu la primera que us dongui, sinó que mireu que la data de publicació d'aquella notícia sigui la més recent, mireu que dos o tres mitjans o dos o tres fonts et diguin si fa o no fa el mateix, i amb allò podreu treure la dada. Però sí, la Segona Guerra Mundial va ser, fins fa molt poc, la onada de refugi, l'èxode més gran de la història de la humanitat.
Has dit que busquem per internet i si menteixen com alguns periodistes?
Sí. Per això t'estic dient que contrastis. Quan tu busquis per internet no et quedis amb el primer resultat que et surti. Busquen uns quants i vés a mirar. Quan parlem d'una xifra com això que m'acabeu de preguntar, és fàcil. Si són 90, 96 o 100. Llavors busqueu quina és, busqueu una 3 o 4 i veieu quin és el promig, perquè sabreu per on van els números. Però quan es tracta de... Quan no són números el que busques, sinó que busques un fet concret o una explicació, un argument, llavors es tracta de buscar fonts fiables. A internet hi ha tot el millor i tot el pitjor. No sé si ahir us van explicar que ahir va fer 30 anys del naixement d'internet. No és veritat. Internet com a tal, com a servei de comunicació a distància, va néixer als anys 60 i va ser un desenvolupament de l'exèrcit dels Estats Units, diuen. El que va néixer fa 30 anys és les pàgines web, el www. Aquest codi per posar al darrere una pàgina. Aquest és el moment en el que comença Internet per la majoria de tots nosaltres, per la gent de casa. Abans, al principi, Internet era un servei que només el tenien doncs això, els serveis d'intel·ligència dels països i els exèrcits i els científics. En el moment en què Internet va esdevenir una eina de comunicació pel global de la població, aquí és quan tothom hi va poder introduir el que va voler, des de veritats absolutes fins a grans mentides, des de persones molt honestes fins a trolls i gent que es dediquen simplement a tocar la pera, a molestar, a emprenyar.
O hackers.
Però també trobaràs qui et digui que hi ha hackers que ho fan amb una finalitat bona i n'hi ha d'altres que ho fan només per guanyar-hi diners.
Creus que els polítics tenen els mateixos drets que els presos?
Ara diré que no he entès la pregunta. Quins polítics i quins presos?
Doncs amb els presos polítics de Catalunya.
Si tenen els mateixos drets que aquí, que la resta de polítics?
No, que la resta de presos.
Que la resta de presos.
Ara t'entenc, perfecte. Evidentment sí. Els polítics, és a dir, qualsevol persona que és a la presó ha de tenir els mateixos drets, tots, garantits, perquè estan sota la tutela d'un sistema penitenciari i, per tant, aquest sistema, que és públic, ha de garantir drets i deures per tothom.
Què penses sobre el partit polític Vox?
Doncs que a mi em fa por. Que a mi no m'agrada que hagi irromput de la manera que ho ha fet en el panorama polític de l'Estat, que és un reflex del que està passant a molts països d'Europa, i que si aquest discurs qualla i s'introdueix en la societat i cada vegada hi ha més gent que els recolza, serà molt difícil la convivència en aquest país i a l'Estat a partir d'ara. A mi no m'agrada.
Sobre els drets dels nens, què en penses?
El 1947 hi va haver una cosa a les Nacions Unides, jo crec que és de les poques vegades que les Nacions Unides s'ha posat d'acord en alguna cosa, en firmar una Carta Universal dels Drets Humans. Aquesta Carta Universal inclou un tractat internacional, universal, dels drets del nen, dels drets de l'infant. Aquests drets, per desgràcia, no es garanteixen de la mateixa manera i amb la mateixa intensitat a tot arreu del món. I és una desgràcia, perquè evidentment els nens són el futur. I per tant tu t'has de poder assegurar que aquests nens tinguin un sostre, menjar, uns pares, una salut i una educació perquè un dia puguin ser persones adultes i tirar endavant el món. Per tant, què em penso dels drets de l'infant? Doncs que estem fent massa tard per no garantir-los, com tantíssims altres.
Creus que els programes de televisió tracten els drets socials?
N'hi ha que sí i n'hi ha que no. I també et diré que hi ha canals que això no ho han ni ensumat en sa vida i hi ha canals que tenen més consciència i que, per tant, tenen alguns programes que sí. Jo et diria que depèn molt... Bueno, mira, ara trencaré el discurs. Ara us diré que els drets humans no li importen a ningú una punyetera merda, en realitat. Perquè no donen diners. Perquè en realitat garantir els drets humans costa més diners que els que genera. I com que no és negoci a la gent que té diners i a la gent que té poder, doncs no li interessen gaire, perquè li costen. Els drets humans et costen diners i et poden costar el poder i unes eleccions si tu ets un polític. Per tant, és molt difícil. No veureu mai un canal de televisió privat, i no en diré cap perquè us en imagineu molts, que tingui programes de drets humans. Els únics llocs on això ho podreu veure és en els mitjans públics, a les ràdios i televisions pagades pel govern. I si s'ho creuen. Normalment això costa molt. Aquests programes solen ser minoritaris. Per tant, llavors la resposta a la pregunta és: hi ha canals o hi ha programes dedicats als drets humans? No, jo diria que hi ha periodistes que s'esforcen, persones concretes que dediquen la seva professió a això i que per tant fan tot el possible per traslladar la seva defensa i el seu activisme a tot el que fan, però de miquetes en miquetes.
Creus que un país és una bandera?
Un país no és una bandera. Una bandera és un símbol consensuat d'un país que s'ha de respectar moltíssim, totes, però que evidentment dins d'aquest mateix país hi viuen persones amb ideologies molt diferents i que cadascú adopta els seus nous símbols en la mesura que vol que aquell símbol sigui representatiu d'un desig, que també s'han de respectar, però la resposta és que un país no és una bandera, un país són moltes banderes, tantes com persones.
Hola, què penses sobre els preus de l'habitatge a Barcelona?
A Barcelona i a tot arreu. Una injustícia. Que hi hagi gent que no pugui pagar-se ni tan sols un lloguer, ja no et dic una compra, però un lloguer, perquè hagi pujat tant la bombolla immobiliària, a mi això em costa molt d'entendre. Jo entenc el mercat, l'entenc, eh? No sóc d'esquerra radical, no ho puc dir-ho això, no és veritat. Entenc que el mercat fa pujar i baixar els preus, ho comprenc, però hi ha límits i límits, i quan et trobes que hi ha tantíssima gent que passa problemes per pagar-se un sostre i que després, a més, ha de comptar que ha d'omplir la nevera, que ha de portar els fills a l'escola o mil coses més, doncs quan veus que hi ha gent que treballa i que cobra, és a dir, gent que té feina i que té un sou però que no arriba a final de mes, que aquesta és un nivell de pobresa a la que estem ja arribant a Catalunya, que és molt heavy, quan veus això se t'han d'encendre totes les alarmes perquè alguna cosa greu passa. Per tant, són injustos els preus de l'habitatge, sí, ho són. Són injustos d'acord amb els sous que es paguen actualment. Si puges el preu dels pisos, puja una mica els sous. Fes que la gent s'ho pugui permetre. Puja el nivell de vida, perquè si no, no ho aconseguiràs. És a dir, a París, a Londres, a Estocolm, són grans capitals d'Europa on el nivell de vida és molt alt, on pagar un pis és el doble o el triple que Barcelona, però hi ha gent que s'ho pot pagar perquè vol dir que s'han guanyat més bé la vida.
I sobre el turisme, creus que en té relació?
Sí, sí que la té. En l'augment dels preus de lloguer la té, perquè hi ha una relació directa entre la gent que ha vist que posant un apartament a Airbnb es guanyaria un sobresou, llavors deixes de llogar-lo al mercat de lloguer local perquè et vols aprofitar per pujar el preu. És a dir, si tu d'una nit d'hotel o d'una nit d'apartament, perquè tens un pis, t'ha caigut un pis d'herència que tu no el vols fer servir perquè tu ja tens una altra casa i dius el posaré lloguer, no és el mateix cobrar 200 euros la nit per un guiri que vingui de fora a visitar Barcelona que fer un lloguer de 600 euros mensuals durant 5 anys. Quan veus que passa això, clar, jo entenc, el propietari d'aquell pis diu, hosti, si d'aquí em puc treure més que d'allà, doncs tiraré cap aquí. Però si això ho fa, si ho fa un, no passa res. Si ho fa tothom, és quan s'infla la bombolla i, per tant, el turisme té una relació directa. Ara, dit això, a mi el turisme m'agrada. És una indústria que ha generat molts diners a l'estat espanyol, és una indústria que ha produït molts llocs de feina. Ja us he dit abans que a mi m'hauria agradat dedicar-me també com a alternativa al periodisme a l'hoteleria o a les companyies aèries, per tant, és una cosa que a mi m'agrada. Per tant, sí que li veig coses bones, ara té inconvenients.
En la teva feina, creus que tens tots els drets merescuts?
Segurament no tinc tots els drets que podria tenir, però tots els que tinc me'ls he guanyat. Ara ja no tinc 20 anys, en tinc 40. És evident que estic al mig, just al mig de la meva carrera professional. Si conto que em jubilo a 60, comptant-hi, que això no se sap mai. Però vull dir que ja tinc 20 anys de trajectòria, experiència, i em falten moltes coses per aprendre, n'han de venir moltes de coses. Segurament m'emportaré xascos, m'emportaré disgustos, tindré alegries, tindré recompenses, encara me'n queden moltes, però les que tinc són les meves. No sé si són les millors que podria tenir, però són les que jo m'he guanyat, sigui com sigui.
Abans d'acabar, si algú vol afegir alguna pregunta, ara és el moment.
Si et vingués un altre treball que et donés el triple dels diners, et canviaries?
Això ja m'ha passat. No el triple, però ja m'ha passat. No és que no ho he fet, és que he intentat compaginar les dues coses.
És que vull saber si fas la ràdio per...
Per diners o per amor? Jo ho faig per amor. Per vocació, ja us ho he dit, jo vaig començar amb 16 anys anant tots els meus caps de setmana, igual vosaltres aneu a fer un esport, aneu d'excursió, jo què sé què feu els dissabtes i diumenges. Jo em passava els dissabtes i diumenges fent ràdio local, que és el més divertit del món, perquè quan estàs en una emissora de poble pots fer moltes coses que en una emissora gran no pots fer. Et pots provar a tu mateix. Per tant, allò jo ho feia per vocació i és la meva vocació. Jo ara estic a la tele, però l'últim dia que vaig parlar per un micròfon a Catalunya Ràdio, l'última cosa que vaig dir, parlant del micròfon, és guardeu-me'l fins que torni. Jo tornaré, perquè la ràdio, jo no em moriré sense deixar de fer ràdio. Per tant, sí, ho faig per amor. Per diners, evidentment tots hem de treballar per diners, perquè si no, no tiraríem endavant la nostra vida, per desgràcia. Jo, afortunadament, puc compaginar dues feines que en la suma em generen doncs, uns ingressos suficients per viure i que, per tant, no em posen en dubte, no em foten contra les cordes per haver de triar ràdio tele sí o ràdio tele no. Si això passés, dependria de la meva circumstància, però tal com sóc jo i tal com em conec, de moment crec que no passarà. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire,
vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna. Estarem parlant durant hores amb el nostre convidat d'avui, però això és ràdio. Ja sabeu que la ràdio, el temps és or. Esperem que us hagi agradat aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Adrià. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres, com vulgueu.